IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 27 de novembre, en què parlam de l'acord entre els sindicats UGT, el CESIF i el govern espanyol per apujar el salari dels treballadors públics. Han tancat un increment del sou de l'11% en 4 anys. És el resultat d'una reunió que es va allargar fins a nit passada. L'altre sindicat, però, que formava part d'aquestes negociacions, Comissions Obreres, encara ha de decidir si firma aquesta proposta del Ministeri de Funció Pública. Escoltant Francisco Lama, del CESIF, i Pep Ginard, de Comissions Obreres a les Illes.
Este es el mejor acuerdo que se podía firmar y máxime teniendo en cuenta pues, la situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos tanto a nivel económico como a nivel político.
Bueno, això no vol dir que no el signem més endavant, però ara, en aquest precís moment, així com ha acabat la negociació, pues no estàvem en condicions de posar la nostra signatura.
Recordem que dins el paquet d'aquest acord hi ha una reivindicació històrica per a les Balears, que és l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Illes amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries. A les 8:30 en parlarem amb Francisco Martorell, que és el portaveu de la plataforma Insularitat Digna. Abans, però, repassam altres titulars destacats al dia. José Luis Ábalos i Koldo García afronten el seu possible ingrés a la presó.
Estan citats a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia i les acusacions particulars que demanen per a tots dos penes elevades de presó. També avui el comissionista Víctor de Aldama ha de comparèixer a l'Audiència Nacional.
També atents avui al ple del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026-2028 i que és el pas previ a la presentació dels pressupostos.
Tot fa pensar que finalment es rebutjarà amb els vots del PP, Vox i Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en un termini d'un mes.
I aquí, a les Illes, el Partit Popular ha registrat una proposició de llei al Parlament per blindar la protecció dels menors.
Planteja modificar la llei de protecció de la infància per impedir que persones condemnades per assetjament, violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents o en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb infants.
I presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Cap de Pere.
La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents varen haver de fer ús de l'arma reglamentària.
I atenció, un dia més al temps, sobretot per la situació de la mà, els ports de Ciutadella i el de Maó estan tancats des d'ahir. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora d'avui, dos a Ciutadella i un a Maó, s'han cancel·lat.
Menorca i el nord i nord-est de Mallorca romanen en avís taronja fins a les 12 del migdia per ratxes de vent que poden arribar als 75 km per hora. D'altra banda, la Serra de Tramuntana i el Llevant continuen en avís groc fins avui capvespre.
Pedro Roger, bon dia. Fins quan tindrem aquesta situació a les Illes?
Bon dia, doncs avui tornarà a ser una jornada marcada pel fort vent de tramuntana entre Menorca i el Llevant de Mallorca. I, per tant, a la costa més exposada, el temporal marítim serà intens. Hem de destacar que a darreres hores d'ahir es va acabar registrant una altura màxima de 10,4 metres a la boia de Maó. I de moment encara continuarem amb aquestes complicacions. Tot i que amb el pas de les hores el panorama començarà a afluixar una mica, no acabarà de fer net, no serà fins demà que passarem a tenir ja unes condicions marítimes ja bastant més tranquil·les. Això sí, entre les Pitiuses i el ponent de Mallorca, la situació ja és bastant diferent. El vent de mestral bufa entre fluix i moderat i, per tant, en breu moments, començarem a tenir ja unes condicions marítimes bastant més tranquil·les en aquest territori. D'altra banda, quant al cel, hem encetat la jornada amb alguns ruixats de caràcter local entre Menorca i Mallorca. Aquests encara es podrien repetir de forma molt puntual, però en vista el migdia ja s'obriran moltes més clarianes arreu i el sol acabarà marcant aquesta jornada. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb molt pocs canvis. La màxima d'avui tornarà a girar entre els 13 i 17 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 10 graus a Sant Jordi i 11 a Sant Francesc. A Mallorca 7 graus a Petra, 7 també a Costitx i 12 a Cala Rajada. I a Menorca 10 graus a Es Migjorn Gran i 11 a Fornells.
I en els esports en voleibol, la Barca a Menorca debutarà a competició europea. Avui hora baixa. Marta Sampes, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí debutarà jugar a la CEF Volleyball Cup contra el Turkava Llollari. Serà la primera ronda de la competició europea. El partit es jugarà a les 4 de l'hora baixa a Istanbul. Es tracta d'una eliminatòria doble partit. La tornada es disputarà a Ciutadella dimecres que ve, dia 3 de desembre. En futbol, el defensa central del Real Mallorca, Maras Kumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Jagoba Arrasate per al partit contra l'Osasuna de dissabte a Somos. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup en normalitat, mentre que el porter Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja sap contra qui jugarà a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà contra el Movistar Inter. La competició es jugarà a Somos el cap de setmana del 3 i 4 de gener.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Caterina Bany i Aina Morales. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Finalment, el govern espanyol ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i CESIF per apujar el sou dels treballadors públics. Han pactat un increment de l'11% en 4 anys, en canvi, Comissions Obreres encara ha de valorar si firma la proposta del Ministeri de Funció Pública. Aquest és el resultat d'una nova reunió que va acabar tard a nit passada. Dins el paquet de l'acord hi ha una reivindicació històrica, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Balears amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries.
Les millores salarials començaran el mes de desembre amb un increment del 2,5% corresponent al 2025 retroactiu des de gener. El 2026 correspondrà una pujada de l'1,5% i s'hi sumarà un altre 0,5% variable en funció de l'evolució de la inflació. El 2027 l'augment salarial pactat és del 4,5% i el 2028 d'un 2% més. Isabel Araque, secretària general de Serveis d'UGT, celebra l'entesa.
És un acuerdo para la calidad del servicio público, por lo público. Preparamos una administración con todo el bloque de empleo y de recuperación de derechos moderna, que atrae a los que están fuera y quieren entrar en la administración y que va a premiar a los que están dentro.
El Ministeri de Funció Pública defensa que l'acord permetrà mantenir el poder adquisitiu dels funcionaris fins al 2028, però Francisco Lama, secretari nacional d'Acció Sindical del CESIF, considera que fins i tot es recuperarà aquell perdut anteriorment.
Este es el mejor acuerdo que se podía firmar, y máxime teniendo en cuenta por la situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos, tanto a nivel económico como a nivel político. Por lo tanto, para CESIF, hoy es un día muy importante y podemos decir alto y claro que tras la firma de este acuerdo, las empleadas y empleados públicos van a recuperar el poder adquisitivo y van a ver mejoradas sus condiciones laborales.
També s'ha negociat suspendre la taxa de reposició, cosa que afavorirà que es reforcin les plantilles públiques. De moment, Comissions Obreres no ha signat l'acord, però no descarta fer-ho. Ho han de valorar en reunions internes que es faran avui. Pep Ginart és secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Sindicat a les Balears.
Bueno, això no vol dir que no el signem més endavant, però ara, en aquest precís moment, així com ha acabat la negociació, pues no estàvem en condicions de posar la nostra signatura.
L'acord inclou l'equiparació del plus de residència per als treballadors públics de les Balears amb els de les Canàries, i això vol dir que arribarà a ser de fins a 110 euros mensuals per als de Mallorca i de 410 mensuals per als d'Eivissa, Menorca i Formentera.
I a tot això, l'OCDE ha millorat 0,3 les previsions de creixement econòmic per a Espanya enguany fins al 2,9%. L'organisme internacional també fa diverses recomanacions a Espanya, com allargar la vida laboral per compensar l'increment de l'esperança de vida.
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic també revisa a l'alça 0,2 les previsions de creixement d'Espanya per al 2026, fins al 2,2%. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat que aquesta millora de previsions equipara el pronòstic de l'OCDE amb el del govern central.
Modelo con un crecimiento sólido que nos sitúa a la cabeza de las grandes economías avanzadas dentro de la OCDE en 2024, pero también según todas las previsiones en el año 2025. La OCDE se une con este informe también a otras instituciones que vienen revisando de manera sistemática su crecimiento al alza para España.
L'OCDE també recomana a Espanya ajustar la despesa i incrementar impostos abans del 2031.
I avui també estaran pendents els jutjats. José Luis Ábalos i Koldo García afronten el seu possible ingrés a la presó. Estan citats avui a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Suprem a petició de la Fiscalia i de les acusacions particulars que demanen per a tots dos elevades penes de presó. Arriben a la situació d'avui amb un canvi d'estratègia de defensa.
Ábalos ha fet diverses publicacions a les seves xarxes contra el govern central. L'exministre insisteix en l'existència d'una presumpta reunió entre el president Pedro Sánchez i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, per pactar la moció de censura contra Mariano Rajoy. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat sorpresa per l'actitud d'Ábalos.
Tanto el señor Sánchez como el señor Otegi lo han negado, ¿no? Entonces yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales, lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él, ahora estuviera instalado en la mentira.
Ábalos ha carregat contra la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. També a través de les xarxes socials ha insinuat un ús inadequat de l'habitatge que té assignat com a ministra per part de terceres persones. Són publicacions fetes per Ábalos hores abans de compareixer davant el jutge, que podria decretar presó provisional per ell per mort de l'increment del risc de fuita, de fugida. En el cas d'Ábalos, l'entrada a presó no afectaria la seva condició de diputat, que mantindrà en tot cas mentre no s'emeti una sentència condemnatòria contra ell que l'inhabiliti.
I no és l'única cita judicial del dia relacionada amb el cas Mascaretes. L'empresari i presumpte corruptor Víctor de Aldama declararà a l'Audiència Nacional que continua recopilant informació del Partit Socialista.
De Aldama ha estat citat per respondre sobre l'informe de l'UCO que sosté que pagava a Koldo 10.000 euros mensuals per influir a favor dels seus negocis. Demà, Koldo està citat a l'audiència i, com dèiem, ja podrà ser a la presó en funció de la decisió del Suprem d'avui.
Per altra banda, l'Audiència Nacional demana al PSOE els pagaments en efectiu a l'exministre José Luis Ábalos i al seu antic assessor Koldo García, fets entre el 2017 i el 2024, i els justificants. D'aquesta manera, el jutge Ismael Moreno dona suport a la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que indica que la documentació portada pel partit fins ara no és aclaridora.
La Fiscalia destaca que els fets es podrien qualificar de blanqueig de capital fins a un possible desfalc, com és contra el PSOE, a més d'altres irregularitats. El fiscal també sol·licita demanar a l'UCO un informe sobre la informació confiscada als investigats en dispositius electrònics que continguin missatges o documents relatius a presumptes pagaments en efectiu. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apunta que aquesta situació és insostenible per a un govern decent.
Hoy es un día más por el que cualquier gobierno decente caería al completo. Pero España no tiene un gobierno decente.
I aquí a les Illes, el Partit Popular ha registrat una proposició de llei al Parlament per blindar la protecció dels menors a les Balears. La iniciativa planteja modificar la Llei de Protecció de la Infància per impedir que les persones condemnades per assetjament, per violència de gènere o delictes d'odi puguin exercir com a docents en qualsevol professió que impliqui contacte directe amb infants.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha explicat que aquesta reforma respon a un buit en la legislació estatal que ja ha provocat casos preocupants a les Illes, com el d'un mestre condemnat de l'escola de Sant Sardina. Segons Sagreras, l'objectiu és donar resposta a un clam de la comunitat educativa i de les famílies que reclamen més garanties i mecanismes de protecció.
La presentam amb l'objectiu d'ampliar el catàleg de delictes que directament impedeixin l'accés a professions allà on s'està en contacte directe amb els nostres nens, amb els nostres infants.
El PP sosté que amb la normativa actual, tant la Conselleria d'Educació com els centres es troben amb les mans fermades quan una sentència no inclou la inhabilitació explícita del professional.
També són notícia política els pressupostos. El temps s'esgota i no hi ha cap senyal que indiqui que hi pot haver un acord per aprovar uns nous comptes. El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants dels socialistes i de Vox per negociar el suport al sostre de despesa que es votarà dimarts que ve al Parlament, una trobada que no va servir per acostar a posició. Marta Puyalto.
El portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, es mostra contundent i assegura que només un miracle pot canviar el seu vot en contra.
Veremos el martes si de aquí al martes sabrá de algún milagro y podemos avanzar en esta negociación. No es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del Partido Popular, que ha ido agotando los plazos, acortando los plazos y haciendo cada vez más difícil el poder sentarse a negociar.
Els socialistes afirmen que el govern ha canviat les regles del joc enmig de la negociació i que ara demana el suport també dels pressupostos. En qualsevol cas, Yago Negueruela considera que el vicepresident Costa no té cap intenció d'arribar a un acord.
És el PP el que està boicoteando les reunions per aprovar su techo de gasto, perquè les condicions que se le han puesto són tan senzilles que lo que parece es que no quiere techo de gasto para no tener que presentar unos presupuestos y perderlos.
El PP creu que a l'altra part de la taula tampoc no hi ha cap voluntat per arribar a una entesa. A Sebastià Sagreras.
Veritablement varen constatar la dificultat o la poca voluntat d'aquests dos partits a arribar a un acord. Fem una crida més a la responsabilitat del grup parlamentari de Vox i a la responsabilitat del grup parlamentari del Partit Socialista i dimarts se descobriran les cartes.
La votació decisiva del sostre de despesa, si res no canvia, es preveu per la pròxima sessió plenària del Parlament el 2 de desembre.
I també el Parlament, amb els vots de PP i Vox, rebutja la retirada del monòlit de la Feixina i Catalagorló com a franquista. Era una iniciativa del PSIP en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Els socialistes han anunciat una ofensiva a totes les institucions per exigir que no es derogui la Llei Autonòmica de Memòria. Presentarà mocions al Parlament, als consells i també als ajuntaments.
El grup parlamentari socialista vol que es descatalogui el monòlit perquè afirmen és un insult cap a la memòria de les víctimes del franquisme i no es pot normalitzar ni tampoc enaltir res que representi la dictadura de Franco. La diputada popular, Cristina Gil, ha recordat al PSIP que hi ha 3 sentències en total en contra. El diputat Omar Lamín ha puntualitzat que no demana que s'enderroqui, sinó llevar-lo de la plaça.
Los tribunales han dilucidado, entre otros extremos, si la declaración como bien catalogado del monumento supone la vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Las resoluciones no recuerdan claramente y textualmente que el monumento perdió su contenido ideológico.
Nosaltres no deim tirar-lo i fer-lo a trossos, nosaltres deim retirar-lo de l'espai de la Feixina i, com molt bé deim en aquesta iniciativa, conservar el bé patrimonial que el suposi que monolit per llevar-lo d'aquell lloc, que aquell lloc s'ha de convertir en un espai de memòria i de dignitat.
8 i 16 minuts.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho dèiem als titulars. Presó sense fiança per al principal implicat en l'intent d'atropellament de policies locals a Capdepera. La Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels vehicles que varen botar-se un control el mes de maig. Els agents varen haver de fer ús de l'arma reglamentària.
Els vehicles varen fugir i varen protagonitzar una persecució temerària que va posar en perill els policies locals. En un primer moment es varen arrestar 4 persones, però quedava pendent trobar el sospitós principal, que ara també ha estat detengut i enviat a presó.
I compte enrere per saber el veredicte del jurat popular en el judici sobre el presumpte assassinat d'un home en un incendi a Ses Païsses, a Eivissa, l'any 2023. Avui és el tercer dia que els membres del jurat estan incomunicats per deliberar sobre el cas.
I per tant, han de resoldre si consideren culpable o bé innocent Isabel Castanyó de l'assassinat de l'home de 77 anys. L'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home. El Ministeri Fiscal creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castanyó prop del domicili de l'ancià a l'hora de la mort. La defensa, per part seva, argumenta que la investigació policial té llacunes i que no hi ha prova de càrrec per considerar l'acusada culpable de l'assassinat. La dona s'enfronta a la pena de presó revisable pel delicte d'assassinat i d'incendi.
I la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista la mort d'una dona de 25 anys a Campillos, a Màlaga. Si es confirmés, seria la segona mort en manco d'una setmana a aquesta ciutat.
S'ha arrestat l'exparella de la víctima. L'home s'ha presentat a les dependències de l'Institut Armat a Jaén, a uns 150 quilòmetres dels fets, i ha confessat haver escanyat la dona. D'ençà que va començar l'any, 38 dones han estat assassinades a l'Estat en casos de violència de gènere, una xifra que podria augmentar a 40 en les pròximes hores si es confirma aquest i un altre cas que encara s'investiguen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, està operatiu les 24 hores del dia i no deixa rastre a la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, demana més implicació de la societat i les administracions. Ho va fer durant l'acte institucional a motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
No nos basta con no dar pasos atrás. Necesitamos grandes saltos hacia adelante porque lo que no avanza retrocede y no estamos dispuestas a retroceder. Por las que nos han precedido, pero también por las que vienen.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I vos parlem ara de les noves xifres sobre habitatge, nova crescuda de la compra-venda d'habitatges a l'Estat. El mes de setembre ha pujat un 5% fins a fregar les 59.000 transaccions, segons les dades del Consell General del Notariat. Rompen així amb dos mesos consecutius de baixades.
També han pujat els preus un 6,3% i el valor de les hipoteques un 11,4%. El percentatge de compres d'habitatges finançats mitjançant un préstec hipotecari es va situar en el 50,3% i la resta no va necessitar finançament. El valor de les hipoteques ha crescut aquí a les Balears un 15%.
Mentrestant, el govern preveu començar l'any que ve amb les obres per a la construcció de 8 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al municipi d'Eivissa per joves d'entre 18 i 35 anys. Aquesta promoció té un cost estimat d'€1.800.000.
La idea és que els joves no hi destinin més del 30% del sou al lloguer. Es preveu que les obres es puguin iniciar l'any que ve i que tinguin una durada aproximada d'entre 14 i 18 mesos. Les han presentat el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, i el conseller d'Habitatge, José Luis Mateos.
Allí es desenvoluparan fins a 8 habitatges exclusivament per a joves de la nostra ciutat, entre 18 i 35 anys, i, a més, joves de 18 a 35 anys amb més de 10 anys empadronats a la nostra ciutat.
Es cierto que con esta tramitación express lo que nos gustaría es que las obras comenzaran a lo largo del año 2026. Este es nuestro objetivo, pero lo quiero dejar ahí, ¿eh? Porque sabemos que todo lleva mucho trabajo, que primero estamos hablando de adjudicaciones, hablando de redacción de proyectos.
Segons l'Ajuntament, es preveuen altres actuacions d'aquest tipus a barris històrics per obtenir més habitatge a preu assequible.
I la petita i mitjana empresa de Mallorca demana al govern que aprovi una nova llei de contractació pública, també que s'avanci en la simplificació administrativa abans que acabi la legislatura. Són les dues peticions que ha fet el president de la PIMEM, Jordi Mora, al discurs dels premis de l'entitat d'enguany.
Guardó en què reconeixen els comerços de proximitat de les Balears i entre els premiats d'enguany hi ha Can Garanya, de Manacor, Ecomón, La Palma, Pictures i també el mercat de Pere Garau. Són Toni Reinés, d'Ecomón, i Paquita Bonin, de Pere Garau.
Fa 32 anys ens dedicam a subministrar en el monoteler el que és l'higiene, respectuar-lo amb el medi ambient i els usos dels usuaris.
Com ho reconeguin de dintre nostra, fa especial il·lusió que sàpiguen que som un mercat referent, un mercat de producte, un mercat proper.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I la Conselleria d'Educació i els sindicats debaten el decret del govern per regular els menjadors escolars. D'entrada, el sindicat Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques es mostren en contra de la regulació. Una altra veu que s'hi ha sumat és la de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca, la FAPA.
El director de la FAPA a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha participat en aquesta mesa de famílies convocada per la Conselleria. Demana que el futur decret reculli que el menjador estigui integrat en el projecte educatiu i que les cafeteries dels centres siguin un espai saludable.
Les cafeteries, en els instituts públics, no hi ha menjador escolar. Només hi ha un centre a totes Balears que tingui un menjador escolar. Però les cafeteries han de ser un espai igualment saludable i han de ser una opció per dinars migdia, que això ho passa molt poques bandes. I en aquest decret volem que també s'inclogui aquest foment de les cafeteries com a espai de migdia.
Mentrestant, el col·lectiu Menorca 03, l'associació ADIP, Plataforma 03 Menorca i l'associació Assemblea 03 han elaborat un document conjunt per mostrar el seu rebuig a la futura regulació dels menjadors escolars. Reclamen que s'aturi la tramitació del decret i que una comissió d'experts n'elabori un model pedagògic. Un dels punts més criticats és l'elevada ràtio que diuen que hi ha a l'etapa 03. Xíscar Bós és membre de la junta directiva de DEIPIP i directora de l'Escola d'Esporles.
Es crea un bull des de que de mínim parla que ha de ser un moment educatiu,
que ha de ser un moment segur. Clar, nosaltres demanem a la Conselleria d'Educació com pot ser que una mestra hagi de cobrir 7 infants a l'hora de dinar i pretenguin que sigui un moment educatiu o que sigui un moment també segur en tot el que ens trobem avui en dia en els mentors escolars, no?
La Conselleria d'Educació ha explicat que l'esborrany no és un document tancat i que s'ha redactat per actualitzar l'actual regulació del servei de menjador amb l'objectiu de complir la normativa en matèria de seguretat alimentària i higiene.
Segons per les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I ens atem la informació esportiva parlant de voleibol i de la Barca Menorca, que avui debutarà a competició europea. Marta Sampes, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí debutarà a la CEF Voleibol Cup contra el Turk Aba Llollar i serà la primera ronda de la competició europea. El partit es jugarà a les 4 de l'hora baixa a Istanbul i es tracta d'una eliminatòria a doble partit. La tornada es jugarà a Ciutadella el pròxim dimecres, dia 3 de desembre. Sentim l'entrenador de la Barca Menorca, Beb Llorenç, parlant sobre l'equip turc.
Toca un, com dius, un dels favorits a la competició, amb una plantilla de molt extensa, molt nivell físic, amb jugadores que sí, jugadores que fa poc eren al Mundial. Bueno, possiblement és una experiència única en quant a que possiblement és un dels rivals, o si no, el rival més fort que mai ens hem enfrontat.
En futbol, el defensa central del Real Mallorca, Marés Cumbula, podria ser la principal novetat de la llista dels convocats per Iago Barrasat en vista del partit contra l'Osasuna de dissabte a Sant Moix. L'albanès ha tornat a entrenar-se amb el grup en aquesta fase decisiva del seu procés de reincorporació. D'altra banda, el porter Leo Román i Toni Lato continuen lesionats. Sentim el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells, en declaracions en un acte celebrat ahir de la penya mallorquinista del Llubí.
Les sensacions comparant el inici de la competició, jo crec que estan sent molt millors, l'equip està molt més sòlid, estem generant més també. Jo crec que anem en una progressió ascendent i esperem materialitzar-ho dissabte i el que quede també. Aquesta és una cosa que tenim, és que anem tots a una, està costant, però bueno, entre tots, com bé diem, ho traurem avant.
Recordant que el Mallorca Osasuna el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, serà dissabte des de les 12 del matí. Catacoy i Mariona Caldentei amb la selecció espanyola varen fer la penúltima sessió d'entrenament abans de viatjar avui cap a Alemanya per jugar l'anada de la final de la Nations League. Ahir es varen incorporar als entrenaments Jenny Hermoso després de proclamar-se campiona de la Lliga de Mèxic i Esther González després de guanyar la Lliga dels Estats Units. Recordant que demà jugarà el partit d'anada de la final, serà a la ciutat alemanya de Kaiserslautern i la tornada jugarà el dimarts dia 2 al Metropolitano de Madrid. Un partit que, per cert, podreu seguir en directe. IB3 Ràdio serà dimarts des de les 6 de l'hora baixa. A la Champions, victòries del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid ahir vespre en la cinquena jornada de la competició europea. El conjunt blanc va guanyar 3-4 al camp de l'Olympiacos i els 4 gols els va fer Kylian Mbappé, 3 d'ells a la primera part i en tan sols 7 minuts. Sentim el davanter del Real Madrid.
No, muy feliz. Me recuerdo más de la victoria del equipo, me recuerdo más de todas las acciones positivas que hemos tenido durante el partido. Marcamos 4 goles colectivos de una gran calidad y volvemos a Madrid con los 3 puntos, fue el objetivo del equipo. So, al final somos felices y yo también.
L'Atlètic de Madrid també va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà al Metropolitano. El gol de la victòria el feia Jiménez al minut 93 de partit. A l'Europa League, avui quan falti un quart per a les 7 del vespre, el Celta de Vigo jugarà a Bulgària contra l'Udogorets i a les 9 en punt el Betis rebrà l'Utrecht. I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà contra l'Slovan de Bratislava a les 6:45. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja sap contra qui jugarà la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà contra el Movistar Inter. La competició jugarà a Sant Moix el cap de setmana del 3 i 4 de gener. El Palma jugarà la seva semifinal dissabte dia 3 a les 7 del vespre. L'altra semifinal la jugaran abans a les 4 i mitja al Cartagena contra el Peníscola. La final serà el diumenge dia 4 a les 6 del cap vespre. Sentim el vicepresident del Palma Futsal, és Dani Fiol, i el president del Movistar Inter és José Manuel Saurín.
Crec que l'important és el fet de que tenim la sort de poder jugar a casa
Això és un punt important, no? És a dir, com va ser en el seu moment la primera final de Champions, no? És a dir, el fet de ser a casa jo crec que és molt important.
Una ganes enormes de jugar perquè en el Palacio de Songbois un partit de futbol sala és un espectacle. Un rival no muy difícil, sino que es uno de los mejores del mundo.
El Palma Futsal, que va tornar ahir després d'empatar l'anada dels vuitens de final de la Champions i que ja prepararà el partit de Lliga de dissabte contra el Barça a la una del migdia al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
Gràcies, Marta. Segons per les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. Acord entre els sindicats UGT i el CESIF i el govern espanyol per apujar el salari dels treballadors públics. Han tancat un increment del sou de l'11% en 4 anys. És el resultat d'una reunió que es va allargar fins a nit passada.
L'altre sindicat que formava part de les negociacions, Comissions Obreres, encara ha de decidir si firma aquesta proposta del Ministeri de Funció Pública. Recordem que dins el paquet de l'acord hi ha la reivindicació històrica per a les Balears, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les Illes amb el que cobren els treballadors públics de les Canàries.
I José Luis Ábalos i Koldo García afronten el seu possible ingrés a la presó.
Estan citats a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia i les acusacions particulars que demanen per a tots dos penes elevades de presó. També avui el comissionista Víctor de Aldama ha de comparèixer a l'Audiència Nacional.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. Eivissa-Sant Antoni de Portmany gestionarà l'any 2026, un pressupost de 56 milions d'euros. És un 10% més que l'any passat. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Creixen les inversions un 31% per l'asfaltatge de carrers, parcs infantils i millora de les instal·lacions esportives. En educació puja un 66% la partida. Es milloraran les condicions del personal de l'escoleta pública de Can Coix. I també per aquest 2026, Sant Antoni recaptarà 16 milions en impostos directes. Uns comptes municipals que dupliquen el seu pressupost respecte a fa 10 anys, quan el consistori sols disposava de 25 milions d'euros.
I a Menorca continuen els problemes als geriàtrics de l'illa. Ara, a la residència de Mo, Exalt Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els treballadors denuncien un gran abandonament per part de l'Ajuntament. Alerten d'una manca crònica de personal i de baixes que no es cobreixen i que comporta una forta sobrecàrrega de feina. En el darrer mes, 5 auxiliars i un infermer han deixat el centre i fins i tot treballadors amb la plaça en propietat hi han renunciat. L'Ajuntament assegura que la setmana que ve es cobriran 8 de les 9 vacants.
I les platges de Palma tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029. Es llevaran més de 1.000 gandules i desapareixerà un quiosc que cala major pel procés de regressió de l'arena.
I ara parlem de l'acord signat ahir entre el govern espanyol i els sindicats.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquest pacte entre el Ministeri de Funció Pública i els sindicats UGT i CESIF, al qual es va arribar i preveu un increment salarial de l'11% fins al 2028 per als treballadors públics, però també inclou una petició històrica a les Balears. Els funcionaris que hi fan feina veuran el seu plus de residència equiparat amb el de les Canàries fa anys, que ho reclamava la plataforma Insularitat Digna, i per això saludam el seu portaveu i membre d'UGT, Fernando Martorell. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu aquest pacte al qual es va arribar a nit passada?
Pues molt bé, ben que dir, és un acord molt bo per tots els empleats públics de tot l'estat espanyol i per la part que no es corresponia a nosaltres com a empleat de l'administració general de l'estat aquí a les Illes Balears, pues, seria una fita històrica per aconseguir una millora a la indemnització de residència que cobram els empleats públics. Perquè hem de recordar que aquesta indemnització per residència pues, no fa l'efecte que ha de fer. Aquesta indemnització la cobram a la nòmina perquè és per intentar pal·liar la situació de viure a cada un dels territoris. I aquí a Balears no fa la seva funció. Per tant, és vera que teníem esperances de que se tancés de dins aquest acord. L'únic que ha passat dins aquest acord és que s'ha allargat de dins l'any 2026. Però això és una molt bona notícia, perquè fa moltíssims anys, fa 20 anys, que l'administració no revisa aquesta indemnització, i menys aquí a Balears, i, per tant, que hagi entrat a l'estaula de negociació i que l'administració estigui per la labor d'aquesta equiparació en les Illes Canàries, per nosaltres és una fita molt important.
Perquè fan aquesta equiparació amb les Canàries, en què es tradueix això en xifres? Com es veuran incrementats els plusos de residència?
Bueno, la veritat que nosaltres, des de la Insularitat Digna, no hem demanat fa molta estona equiparació en Canàries, perquè consideram que el que s'ha de fer és un estudi rigorós de la situació de cada territori. Però és veritat que l'administració ho ha acollit com una indemnització a Canàries, que és el que està per damunt de nosaltres en millores. ¿Vale? Això supondria aquí, per 5 grups que tenim d'empleat públic, de 50 a 100 euros a Mallorca, de pujada. Vale? I a les Illes Petites, que sabon efectivament si la pujada és més important i a sabon tenim més problemes de manca de personal, estaríem parlant de 190 a 550 euros de pujada. Bueno, nosaltres el que dèiem, primer anem a tancar l'acord, anem a veure amb quines condicions, nosaltres, lògicament, això s'anirà a l'estaula de negociació de l'Administració General de l'Estat i aquí també farem una proposta de millora. Si realment volen millorar això, aquestes quantitats han de ser superiors. Si no, aquí una persona, un empleat públic que cobri 50 o 100 euros més a Mallorca no deixarà de tenir el problema que tenim. No deixarà de voler venir i ni deixarà de que se'n vulgui anar tot d'una que arriba. Però, com dèiem, és un gran pas i, a més, la sensació de que se tingui en compte un territori tan petit com nosaltres, això, lògicament, com dic, és un gran èxit.
Pel que fa a la pujada salarial, amb tots els treballadors públics afectats veuran reflectit l'ascens el pròxim mes de desembre?
Bueno, la intenció és que se puja, com heu dit, és d'un 11%, i aquest 11% se repartirà de la següent manera. Un 2,5% que el compromís de l'administració és que cobrem els empleats públics a partir del mes de desembre, o com molt tard, el mes de gener, en caràcter retroactiu des del dia 1. Després, per l'any que ve, hauria una altra puja d'un 2%. Un 1,5% fixo i un 0,5% variable, vinculat en el tema de l'IPC. I després ja, per gener del 27, tindríem una puja d'un altre 4,5%. Nosaltres també ho valorem molt positivament. Per què? Primer, perquè el mes que ve ja tindríem la puja d'enguany, que fins ara tenia en congelació, perquè no s'havia parlat. Per tant, en caràcter retroactiu des de gener, com dic, a partir de gener ja tindrien la pujada de l'altre 2% o 1,5%, ja seria un altre, tindríem un 4%. I per gener de l'any següent tindríem una pujada d'un 9%. Per tant, nosaltres valorem molt positivament aquest acord, perquè, a més, recuperam el poder adquisitiu que havíem perdut aquests darrers anys. Per tant, és una molt bona notícia.
Senyor Martorell, una darrera qüestió. De moment, Comissions Obreres no ha dit que no signarà aquest acord. Diuen que ho estan valorant. El pacte es pot aplicar només amb el suport d'UGT i del CESIF?
Sí, per suposat. UGT és el sindicat que té més representació a nivell nacional dins les administracions públiques i CECIF és el segon sindicat que més representació té. Per tant, bastaria en altres dos, l'acord anirà endavant, en altres dos o si se sumen els companys de Comissions Obreres.
Un acord al qual varen arribar ahir vespre els sindicats UGT, el CECIF, com dèiem, amb el Ministeri de Funció Pública, per aquest increment salarial de l'11% dels funcionaris fins al 2028. Fernando Martorell, d'UGT, també portaveu de la plataforma Insularitat Digna. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Són ara les 8:38. Fem una pausa i repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional.
¿Quieres ir a Somboy a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ja tens avui al ple del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026-2028. Tot fa pensar que finalment serà rebutjada amb els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en el termini d'un mes.
Un fet que retardaria encara més els pressupostos de 2026, tot i que l'executiu ha insistit que negociaria fins al darrer moment. PP i Vox i Junts mantenen el rebuig a la senda de dèficit del deute. Tampoc Podem hi donarà suport després que aquesta setmana n'hagi anunciat l'abstenció. Si la proposta de dèficit torna a ser rebutjada, entraran en vigor les metes remeses a Brussel·les l'any passat, la qual cosa restarà marge de despesa a les comunitats autònomes. La senda d'estabilitat fixa el límit de dèficit públic en el 2,1% del PIB el 2026.
Mentrestant, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijóo acusava Pedro Sánchez de ser cada vegada més perillós per a la democràcia.
Això després que el president espanyol hagi criticat de nou la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat. El líder del PP ha tornat a carregar contra els presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
¿Qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, pues siempre podrá decir que no les conocía de nada.
Entre periodistas que exculpan al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
I suport unànime del Consell General del Poder Judicial a Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat. Els 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges han avalat la proposta de l'executiu espanyol.
Després d'aquest informe, la salmantina, amb 35 anys de carrera judicial, compareixerà davant del Congrés abans que el rei Felip VI la nomeni pel càrrec. Peramato és la proposta, recordem, del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió dilluns després de conèixer la condemna de 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets.
Tot plegat quan hem sabut que el jutge Peinado expulsa manos límpies del cas Begoña Gómez.
El magistrat ha pres aquesta decisió perquè el seu sindicat Ultra no ha pagat els doblers que ha d'abonar per poder fer d'acusació. Per tant, manos límpies queda fora de la causa en què s'investiga Begoña Gómez, a qui acusaven d'afavorir empresaris, aprofitant-se de la dona del president del govern de l'Estat.
I avui matí a les Corts Valencianes, investidura de Pérez Llorca a l'espera de confirmar-se el vot de Vox.
El candidat del PP aspira a ser el nou president de la Generalitat en substitució de Carlos Mazón. El suport dels d'Abascal, que sumen 13 diputats, és necessari per ser elegit. El ple comença a les 11 del dematí. La portaveu del Consell Valencià, Susana Camarero, ha confirmat que el president en funcions acudirà en aquest debat d'investidura.
¿Sabes si asistirá el presidente Carlos Mazón?
Sí.
¿Si asistirá?
Asistirá, sí.
¿Por la mañana y por la tarde o solo
asistirá,
a la última?
Asistirá, sé que el presidente estará. Gracias. En el debate.
El focus està posat avui en aquest ple d'investidura quan ha transcendit que el restaurant on varen dinar Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana el dia de la dana ja ha entregat la factura que se li requeria, és de 165 euros.
I el rei emèrit admet errors, però no es penedeix de res. En una entrevista a la televisió francesa diu que espera que entenguin tot el que ha fet.
Joan Carles I reconeix equivocacions durant el seu regnat, assegura que Franco coneixia les seves ambicions democràtiques.
Un sentiment personal i de paraules personals.
Després de publicar les seves memòries, ha alegat que era millor deixar un sentiment personal de tot el que ha passat.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, endureix les mesures contra els migrants després de l'atac contra membres de la Guàrdia Nacional molt a prop de la Casa Blanca.
El tiroteig ha deixat 2 agents en estat crític a Washington, als afores d'una estació de metro propera a la residència oficial del president dels Estats Units. De moment, s'ha detingut un sospitós, és un ciutadà procedent de l'Afganistan que es troba en estat greu. El president Trump ha dit que pagarà pels seus crims. L'atac ha estat en un dels cinturons de seguretat de la Casa Blanca.
As president of the United States, I am determined to ensure that the animal
Trump adverteix que el culpable pagarà un preu molt alt i detalla que l'atacant és d'origen afganès que va entrar als Estats Units l'any 2021. El president culpa a l'administració Biden per la regulació de migrants.
Ibèria cancela els seus vols comercials a Veneçuela per la situació del país.
És una decisió que arriba del govern de Maduro després que l'Agència Federal d'Aviació dels Estats Units recomanés extremar precaucions per moviments militars.
També s'eleven a 44 les persones mortes per l'incendi de gran magnitud en un conjunt de gratacels a Hong Kong.
Entre les víctimes mortals hi ha 7 bombers, a més de 300 desapareguts. La policia ha detingut 3 càrrecs d'una constructora que va reformar els edificis amb materials que vulneraven les normes en prevenció.
8:45 minuts. Tot d'una, la informació de proximitat, la informació de cada illa.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la licitació de la nova concessió de platges per al període 2026-2029, un acord que modificarà la fisonomia d'aquests espais per l'any que ve. Entre d'altres mesures, es retiraran més de 1.000 gandules, així com un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena. Tot d'una, en parlam abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. Hi ha la via de cintura, de les complicacions habituals, a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taula de Cité Tendrats. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, les platges de Palma tindran una nova fisonomia l'estiu que ve. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de la nova concessió per al període 2026-2029, el que comportarà que hi hagi més de 1.000 gandules i desaparegui també un quiosc a Cala Major pel procés de regressió de l'arena. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'adjudicació d'aquest contracte es farà per diferents lots que abasten les diverses platges del terme municipal. També s'inclou l'obligació de crear una aplicació per fer les reserves de les gandules, parasols o la contractació de servei de lloguer de balomars, caiacs o taules de paddle surf. El portaveu, la portaveu en aquest cas d'acord, Mercedes Celeste, ha explicat que el web ha de ser molt intuïtiu.
La plataforma haurà de mostrar els recursos visualment en un plano amb identificadors de la ubicació i opcions d'imatge de fons per orientar millor en els usuaris. Ha de permetre cercar i filtrar les hamaques, els parasols, les caixes de seguretat i altres elements a diferents platges, mostrant la informació detallada sobre els preus, la ubicació i els horaris de disponibilitat.
També regularà la instal·lació i la retirada d'elements com la caseta de socorrisme, els punts per facilitar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, la col·locació i la retirada de la posidònia o la neteja de l'arena. L'Ajuntament també ha aprovat una sèrie de mesures per millorar les condicions laborals i de materials per als bombers de Palma, que l'any que ve tindran 3 milions d'euros per a recursos en els pressupostos municipals.
L'objectiu és garantir que el Servei de Bombers de Palma disposa dels recursos necessaris per mantenir una resposta ràpida, segura i eficient davant qualsevol emergència.
D'altra banda, Cor ja estudia la possibilitat de fer l'encesa de llums a un altre indret després de comprovar que la plaça d'Espanya també ha quedat petita en tanta afluència de públic.
I mentrestant, a Llucmajor, professors, alumnes i famílies afectats pel mal estat de l'Escola de Música i Arts Escèniques han pres la paraula en el ple municipal.
I és que continuen denunciant que les instal·lacions on fan classes són perilloses, que tenen goteres, paviments inestables i estructures rovellades. Per això demanen un nou local per aprendre música, diuen, amb dignitat. Són Jaume Oliver, portaveu del grup socialista Llucmajor, Anastàcia Fimeco, estudiant, i després Joan Ballester, que és el director de l'Escola de Música.
L'Escola de Música i Arts Escèniques de Llucmajor ja no pot tolerar més i és tenir les instal·lacions que té.
És impossible fer classes de música com toca.
I pensant que avui, bueno, doncs venim en el lloc on d'una manera més seriosa s'han de venir a dir les coses, que és en el plenari.
La Valdés, així que l'escola, assegura que fan feina en tres locals disponibles: el teatre recreatiu, quan s'hagi rehabilitat, l'antiga seu de Sa Nostra, que s'ha comprat recentment, i l'actual centre de salut, això sí, una vegada s'hagi construït el nou.
Estarem xerrant de tres immobles possibles, no només per el tema de l'escola de música, sinó també per ubicar un casal de joves, que també és molt necessari dins del nostre municipi, o altres necessitats actuals.
8 i 50 minuts, més qüestions. L'Ajuntament de Sa Pobla disposarà d'un pressupost de prop de 18,4 milions d'euros per l'any que ve, xifra que representa un increment del 15% respecte del d'enguany. Els comptes, segons el consistori, consoliden una dècada d'estabilitat financera i arriben després de tancar el 2025 en deute zero.
El pressupost aprovat al ple incorpora 2,3 milions d'euros destinats principalment a inversions com el nou punt verd i la creació del passeig i carril bici de Can Peublanc, entre d'altres. A més, inclou la reforma integral del casal de Can Corró, la renovació dels vehicles municipals i l'asfaltatge i la millora de la xarxa d'aigua de 15 carrers. El regidor d'Hisenda, Innovació, Obres Públiques i Eficiència Energètica, Joan Pérez, explica els principals projectes que es duran a terme.
Aquest projecte és, per jo, el principal, és tot el canvi a LED de l'enllumenat del poble. Una fita important. Després, pues, una expropiació per fer un passeig per descongestionar la zona, que hi haurà una escola nova en el 2027, que és el Can Peublanc, i també una compra d'un solar a Cristats per necessitat de l'Ajuntament, i sobretot també la nova deixia, el projecte per licitar la nova deixaria municipal.
El PP de Sa Pobla ha manifestat que rebutja uns pressupostos que considera continuistes, incoherents i incapaços de donar resposta a les necessitats reals del municipi.
Un altre ajuntament, el d'Inca, també durà aprovació durant el ple del mes de novembre el pressupost general per a l'any 2026, que ascendeix fins als 42,6 milions d'euros. D'aquesta manera, segons el consistori, es consoliden com a un instrument fonamental per continuar impulsant el progrés, el benestar i la modernització de la ciutat.
El 44,8% es destinarà a neteja, seguretat, aigua, enllumenat, el 10,6% a serveis socials, el 14,3% a educació, cultura i esports, i el 19% a serveis generals i suport tècnic. Quasi 6 milions d'euros a foment econòmic i a millora d'espais públics. El pressupost decreix un 2% respecte del de 2025, però reforça serveis essencials, amplia personal municipal i destina més de 4 milions a inversions transformadores. A més, es manté el deute zero per 11è any consecutiu.
I per la mare del Teatre Principal de Palma, perquè continuarà oferint aparcament gratuït als assistents a espectacles familiars. El Consell Insular i l'Ajuntament han renovat el conveni amb la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes un any més.
Entre el 20 de desembre i el 4 de gener s'ha programat al teatre una sèrie de funcions familiars de temàtica nadalenca, per la qual cosa es podrà gaudir d'aquestes dues hores gratuïtes als aparcaments soterranis de Plaça Major, Via Roma i Antoni Maura. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha recordat que aquesta mesura ja es va aplicar l'any passat.
Després de la bona acollida i l'èxit que va ser l'any passat, enguany consolidam aquesta col·laboració amb la voluntat de precisament continuar fomentant la participació de les famílies a la programació cultural i fer-la més accessible per als ciutadans.
El cost de la campanya serà assumit com l'any passat, el 50% per part del Consell de Mallorca, el 50% per l'ESMAP.
Inca tindrà el primer museu públic del còmic de l'Estat. Encara queden 2 anys perquè sigui una realitat, però ja se'n podrà tenir una aproximació aquests dies.
En el marc del Festival Internacional del Còmic de Mallorca, el Còmic Nostrum, es podrà visitar el casal de Cas Metge Cifra, on s'ubicarà aquest museu. La mostra d'aquests dies és un recull de còmics americans de principi de segle XX, còmic espanyol, argentí i europeu, i pertany a la col·lecció personal de Jaume Baquer. S'inaugura divendres a les 7 del capvespre i es podrà visitar durant tot l'any, durant tot el cap de setmana. Jaume Baquer és el coordinador del Museu del Còmic d'Inca.
A Espanya n'hi ha un, a Catalunya, que és privat, però està molt centrat en còmic espanyol únicament. I en canvi això és un projecte com a més ambiciós, perquè no només una col·lecció, sinó que també tot va junt en tota una sèrie d'activitats que volen desenvolupar entorn al museu, no? De tallers, de visites guiades, exposicions temporals, convidats, etc.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment per la cultura. Sabes que no hay vuelta atrás. No te arrepientas. Rindámonos al... D'aquesta manera, amb un tast del duo dels protagonistes, Daniel Diges i Ana San Martín, s'ha presentat el muntatge del reconegudíssim musical El fantasma de l'òpera, que es podrà veure a l'Auditorium de Palma. Serà dia 27 de febrer fins al 8 de març, però les entrades ja són a la venda. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Ja són més de 160 milions de persones les que s'han deixat endur per la història d'amor entre un misteriós emmascarat de l'Òpera de París i una jove soprano. Una història que Andrew Lloyd Webber va transformar en un musical que ja ha esdevingut un clàssic i que apunta la seva protagonista, Ana San Martín, té moltes lectures.
S'obre una història d'amor gòtica, fosca, complexa. Alhora, jo crec que posa molts dilemes sobre la taula per cada espectador i que decideixi si empatitzen o no amb el fantasma, si protegeixen a la Christine de tot el que li passa o què, o si simplement venen a disfrutar i a gaudir de la música de l'Andrew Lloyd Webber, que és meravellosa.
L'Eurovisiu Daniel Diges agraeix el paper que afirma li permet oferir el millor de la seva formació artística.
Lo bueno que tiene es que no solo canta, yo siempre digo que la gente sabe que canto, pero hay gente que no sabe que actúo también, que soy actor, de hecho empecé con 15 años siendo actor y ese es lo que realmente me he preparado, la voz ha venido después. Y con Fantasma puedo sacar todo ese jugo interpretativo que me gusta.
Les entrades amb preus especials per a grups ja són a la venda i, tot i que sembli que encara falta molt de temps, estem parlant de final de febrer, de principis de març, la seva protagonista ens fa aquesta advertència.
Sempre ens passa a totes les ciutats que la gent comença a parlar i a dir el que ha vist i la gent comença a comprar una mica tard i hi ha molta gent que es queda fora. O sigui que, si esteu escoltant això, aprofiteu, us ho dic de debò, no perquè a mi m'interessi.
El muntatge s'ha pogut veure ja a Madrid, s'ha presentat també, entre altres llocs, a Mèxic i està de gira per tot l'estat. El dirigeix Federico Bellone i Julio Aguad és el responsable de la part musical.
I també el fantasma de l'òpera recal a Mallorca també ho farà el mes de juliol, Joan Dausà, amb la seva gira Immortals. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem. Com si tot
Són aquests dies, Maria, en què no aturen de proposar-se de fer anuncis dels concerts de l'estiu.
Però en vista l'estiu, és el
exacte,
que t'anava dient.
Però entenc que amb la intenció que les entrades es comprin per Nadal, per exemple, no? són un bon regal i un bon detall. En fi, en qualsevol cas, aquest concert de Joan Dausà serà dia de 7 de juliol a la plaça de Toros d'Alcúdia. Serà allà on Dausà presenti el seu nou disc, aquest Immortals, que dona nom a la gira i que està previst que surti per primavera. És el cinquè treball de l'artista. I, a veure, és important destacar que Alcúdia, que es fa aquest concert, Joan Dausà, perquè només en farà 10 de presentacions en directe del nou treball, un treball que assegura Dausà tindrà una presentació, una posada en escènica, tècnica i visual que suposarà, diu, un salt endavant en la seva carrera.
Bé, ja tenim una altra cita destacada, un altre concert destacat per aquest estiu, que és el de Joan Dausà, dia 17 de juliol a la plaça de Toros d'Alcúdia. La música de Joan Dausà arribarà a les 9 del matí.